De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Passen ara de les 4, arriba el cafè de les 4 aquí al Fabricació Pròpia i amb la tardor també arriba l'època de vacunacions. I és que el 26 de setembre va començar la campanya de vacunacions de grip i Covid a les residències de gent gran i a partir del proper 16 d'octubre l'estratègia s'estendrà als majors de 60 anys, les embarassades i els professionals sanitaris. La d'aquest any, doncs ja ho sabeu, és la tercera campanya simultània de vacunacions contra la grip i la Covid. L'objectiu del Departament de Salut és que les rebin el 75% dels col·lectius en risc. Una campanya, per cert, que arrenca en paral·lel amb la notícia que coneixíem fa poques hores, la recomanació de la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, de posar-ne una sola dosi contra la Covid-19. Doncs justament per valorar aquesta recomanació de la OMS, analitzar també la present campanya de vacunacions, és un plaer saludar a aquesta hora en Salvador Massip, que és director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de Medicina Molecular de la Universitat de Leicester. Salvador Massip, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estic?
És un plaer sempre poder-te escoltar i poder comptar amb tu, Salvador. Mira, sé que hi ha molts temes damunt la taula, però abans d'entrar en matèria, Salvador, deixa'm preguntar-te també per aquesta notícia que ens ha arribat del Regne Unit, no? El país proposarà prohibir el tabac per sempre a les noves generacions. Com valores aquesta mesura?
En aquests moments el Regne Unit té un problema important amb el tabac i sobretot amb els joves estan vapejant molt. Tot això dels cigarets electrònics és una mica la porta d'entrada al tabac i s'està estenent moltíssim entre els joves. Per tant, sabent l'impacte tan important que té el tabac en la salut, que això ja és innegable, tant a nivell de, evidentment, malalties respiratòries, malalties cardiovasculars, evidentment el càncer, etc, té molt de sentit intentar frenar això. Ara, prohibir és la manera. Això és més complicat. Ja sabem què passa quan es prohibeix una cosa, i sobretot amb els joves, que tindran més ganes de fer-la. S'haurà de trobar... És la terra davant, no? Que s'ha de fer amb les drogues toves, diguéssim, com l'alcohol. Si prohibíssim l'alcohol també ens salvaríem molts problemes, però funcionaria realment. Ho van provar als Estats Units als anys 20 i va acabar com va acabar. Doncs, no sé si estic a favor o en contra, perquè des del punt de vista de salut pública és una mesura molt complexa. Sí que estic totalment a favor de trobar la manera de que la gent no fumi. Que sigui. Això s'ha de reduir al màxim, sobretot les generacions que pugen, que entenguin que fumar és molt dolent i és una autèntica estupidesa.
Clar, ajuda'ns a entendre una mica aquesta mesura, Salvador, perquè en Rishi Sunak, no?, vol anar augmentant l'edat mínima per comprar tabac any rere any, començant pels 14 anys, no?
Sí, és una manera té sentit de dificultar al màxim l'accés al tabac. Sí. Com deia abans, el problema més que sembla més important és la gent jove, que la gent jove és la que es llença a consumir els sucedanis aquests o després hi ha el tabac, i això és el que pot donar problemes a mig i a llarg termini. Mm. Els adults, pocs adults comencen a fumar ja d'adults, no és tan habitual. Per tant, té sentit intentar limitar al màxim l'accés també abans dels 18 anys el cos, o fins als 20 i tants anys, el cos està creixent, està en formació, és quan més efecte tenen totes aquestes substàncies tòxiques. No és una mala estratègia, de fet, és lògic que no es deixi comprar tabac als menors, igual el mateix amb l'alcohol, i si anem pujant, doncs pot funcionar. I et dic, són mesures que són complicades de predir com funcionaran, perquè hi ha tot un component cultural i social que pot esclatar la cara, pot sortir en contra i tenir l'efecte contrari al que vols.
Fixa't, Salvador, ostres, mira, ho has posat perfecte, perquè anava a dir, clar, creus que aquí aquesta mesura es podria aplicar? Es podria aplicar una mesura similar?
Jo ja directament, si a Anglaterra ja em costa veure si funcionarà o no, a Catalunya ja veig que seria bastant més difícil. Ja sabem com ens costa a nosaltres que ens obliguin a fer coses. L'exemple l'hem tingut durant la pandèmia, qualsevol... És cert que durant els primers mesos o les primeres coses que s'havien de fer, els primers confinaments, tothom responia, però a partir que el tema avançava, a tothom li costa moltíssim que t'obliguin a portar mascareta, que t'obliguin a fer això, no fer allò. Com més t'obliguen, més et saltes les normes. Els mediterranis som així. Llavors, una mesura com aquesta, jo crec que sempre més amb l'educació que amb la prohibició.
Que amb la prohibició.
Som més partidari. Però, clar, educar no sempre és fàcil, clar.
Ara sí que entrarem al tema de vacunació, però aprofito, doncs, que avui tenim que fem el cafè de les 4 aquí al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel amb el Salvador Massip per preguntar-te per el secret de la vida eterna. Existeix
això
o no?
Això no us ho puc explicar.
L'hem de llegir, no?
No,
escolta, que és el nou llibre doncs, que heu escrit amb en Manel Esteller i que sortirà el 19 d'octubre. Què hi ha dins d'aquest secret de la vida, Salvador?
Doncs hi ha la nostra petita aportació a tot el que és el tema de l'envelliment, de què podem fer per viure més temps i més sants, bàsicament. Tant el Manel com jo som metges, venim de col·laborar amb un llibre, vam fer un llibre de ficció, fa un parell d'anys vam publicar-lo, que es deia Un dia la porta s'obrirà, que és un llibre de contes, i ens ho vam passar bé i vam dir, escolta, doncs, perquè no fem una altra cosa,
sí,
fem un altre llibre. I com que els dos som metges, els dos treballem amb envelliment des de diferents angles, tenim projectes científics comuns i de fet ara el meu laboratori el tinc en el centre que dirigeix el Manel, doncs vam dir, doncs, podríem fer un tema que ens interessa als dos, que és això. I més que ens interessa a nosaltres, jo crec que hi ha un interès social també pel tema de l'envelliment, no? És un tema que, evidentment, tots envellim, si tenim sort, tots
envellim. Si tenim sort, clar.
Si tenim sort. Per tant, envellir bé, més que viure per sempre o viure molts anys, que és el tema que sembla que vulguem parlar, no? La vida eterna, una mica ja és, el títol ja és provocador en aquest sentit, el que volem és la joventut eterna o la salut, si no eterna, el més llarga possible. I això és una mica el repàs d'on estem, què sabem, què no sabem i cap on anem.
Clar, perquè viurem cada cop més anys i amb una salut més bona? Aquesta també és una altra de les preguntes, no?, que us feu al llibre.
Sí, sí. Aquesta és la pregunta clau. O sigui, que vivim més anys està molt clar. Portem més d'un segle, o fins i tot més, amb una ascendència molt clara de la supervivència, de l'edat mitjana, d'esperança de vida. Però, clar, el que estem fent és afegir anys dolents a la vida. O sigui, pensa tot això que abans l'esperança de vida potser eren 60 anys, tenies uns quants anys que estaves malament i et mories.
Sí.
Ara, dels 60 als 80, que és l'esperança de vida, diguéssim, tens 20 anys amb malalties cròniques, problemes...
Sí.
Que, clar, viure més anys malament no té cap gràcia. La gràcia seria viure com els 40 anys durant 20 anys més.
Viure
és possible,
20
això?
Anys més.
Bueno, la ciència està...
I és possible això, Salvador?
Jo sóc optimista i jo crec que estem entenent molt com funciona l'envelliment. I això crec que és important. O sigui, entendre la biologia de l'envelliment ens porta a poder pensar que podem fer alguna cosa per millorar-lo. Ara, com de difícil serà fer-ho, una cosa és els plans que tens, altra cosa és quan comences a provar-ho i veus que hi ha més obstacles del que pensaves.
Doncs, si voleu saber doncs, què s'ha de fer per viure més i millor i, sobretot, per conèixer aquest secret de la vida eterna, aquell llibre dels metges Manel Esteller i Salvador Massip, a partir del 19 d'octubre estarà a la venda. Ara sí, Salvador, si et sembla, entenc que et fa molta il·lusió, que esteu il·lusionats amb aquest segon projecte
sí,
en conjunt.
Molt, sí, sí.
Entrem, millor dit, en matèria de vacunació, perquè es podria dir que la Covid, gairebé 4 anys després de la seva irrupció, ja la tenim controlada, no, Salvador? Però, clar, a hores d'ara, prop del 70% de la població mundial ha rebut com a mínim una dosi contra la malaltia. També ens agradaria preguntar-te com valores aquesta xifra, no?
Molt bona, evidentment, això és el que ha canviat radicalment la pandèmia, i de fet és una mica el que deies tu, la tenim controlada, posaria controlada entre cometes,
Val.
Però tot el que hem aconseguit de controlar la pandèmia ha sigut gràcies sobretot a les vacunes, perquè això va reduir moltíssim les possibilitats de morir per la Covid, de tenir casos greus i en certa part també d'infectar-se, no? I aquesta és la situació que estem ara, és molt diferent a la fa 2 anys, per exemple. Ara, la immunitat, o sigui, les defenses que tenim contra aquest virus, sabem que no duren molt de temps. Hi ha vacunes o hi ha infeccions que les passes una vegada i tens anticossos per tota la vida, o et dona una vacuna i ja és per tota la vida. A la Covid no és així, cada virus és diferent, i en aquest cas sabem que amb els mesos els anticossos van baixant. Què passa això? Doncs que aquesta Covid que tenim controlada es pot descontrolar si valem, perquè és un virus molt contagiós, ja ho sabem. Seguim encara amb subvariants de l'Omicron. L'Omicron és la forma més infecciosa que hem vist d'aquest virus, un virus que potser és el més infecciós que ha existit mai. I, clar, això vol dir que ens contagiem molt fàcilment. Un cop, hem vist una onada de l'estiu, vam veure una onada de Covid, i va ser bastant important. Aquestes onades aniran apareixent. I com més ben vacunats estiguem, menys greus seran i menys gent acabarà a l'hospital, que és la clau,
no? Clar, perquè l'altre tema del moment, Salvador, és que l'OMS, ho hem dit abans, no?, recomanarà administrar-se una única dosi de la vacuna contra la Covid. Es considera que, doncs, que molta gent ja ha assolit aquesta immunitat que ens parlaves primària amb aquesta infecció. Tu ja estàs d'acord amb aquest criteri, no?, que ha establert ara l'OMS?
En principi se'm sembla el més adequat amb les dades que tenim ara. Però una mica el que dius tu, aquest virus és possiblement o ha infectat a gairebé tot el planeta o els qui no estan vacunats. Hi ha poca gent que estigui, entre cometes, verge del tot amb d'exposició a aquest virus. Això vol dir que tots tenim uns certs nivells d'anticossos, per tant, el que cal és un reforç, un recordatori, i per tant, segurament amb una sola dosi de vacuna hauria de ser suficient per activar aquestes defenses, que recordem el que estem fent és sobretot això, reduir la possibilitat de tenir casos greus, per tant, sobretot les poblacions més fràgils, dels que estan la gent gran, la gent que té altres problemes, els que ja sabem que poden tenir més risc d'acabar a l'hospital, aquests haurien de evidentment, posar-se la vacuna, i això és les campanyes de tot el món estan anant una mica cap aquí, no? de fomentar aquesta vacunació, i com dèieu, en paral·lel, juntament amb la grip, que és un problema diferent, perquè ja que hi som, intentem solucionar els dos.
Clar, justament, amb la grip, ara que tu deies, amb tot el Departament de Salut de Catalunya, ha començat aquesta campanya de vacunació contra la Covid i també la grip. De moment, a les residències de gent gran i a partir del 16 d'octubre s'extendrà als majors de 60, embarassades i professionals sanitaris. És compatible, doncs, aquesta campanya amb el nou criteri de l'OMS?
Més que compatible, crec que és essencial. La grip és un tema que el teníem una mica oblidat.
És clar.
I però està allà, sí. Cada any causa morts, i morts evitables. Evidentment, no totes són evitables, però una part sí. Amb una població ben vacunada, sobretot, insistim un cop més, amb la població fràgil ben vacunada, la quantitat de gent que acabaria a l'hospital per la grip seria més baixa encara. Evidentment, és un virus que és diferent de la Covid, no estem parlant del mateix virus, i els casos i els símptomes que dona són diferents, i la gravetat que té també és diferent. Però vacunar els nens més petits i la gent més gran i la gent amb problemes és una cosa que funciona molt bé, sabem que funciona molt bé, i és una crida que es fa sempre des de sistemes de salut perquè la gent es vacuni, i el personal sanitari, per exemple, que també és bastant resistent a vacunar-se per evitar contagiar-se ells i contagiar els altres. Són coses que són relativament poc esforç a nivell d'inversió de diners, de logística i evidentment, a nivell de conseqüències, perquè les vacunes tenen efectes secundaris mínims, això ja ho sabem, doncs el que guanyes és molt. I si pots, ja que estàs, fer la campanya perquè la gent es vacuni de les dues a la vegada, doncs simplifiques molt la logística i tot el compliment, no?, que la gent vagi al metge a vacunar-se d'una i de l'altra.
I de l'altra. Totalment compatible. Però fixa't tu que ara has fet aquest tema, que és important també. Una de les polèmiques arran d'aquesta vacuna del Covid eren aquests possibles efectes secundaris, no?, d'una vacuna desenvolupada en un temps rècord. En quin punt estan? O sigui, quins són els principals? S'han observat de nous per tranquil·litzar o no la població, Salvador?
Sí, sí. No, podem tranquil·litzar-nos del tot. Més tranquils que acaben de donar el Premi Nobel als descobridors de les vacunes de reina. Sí. No l'haguessin donat si no sapiguessin, estiguessin convençuts que ha sigut un gran avenç. La prova la tenim ara. És potser una dels fàrmacs que més dosis s'han donat. S'han donat moltíssimes. Portem ja 2-3 anys de campanya de fabricar aquesta vacuna i els efectes secundaris que hem vist són tan mínims com són sempre les vacunes. Les vacunes com a concepte, com a fàrmac, encara que a la gent li costi creure o veure-ho això, i ja ho dic per avançat, a mi les farmacèutiques no em paguen res, tant de bo paguessin diners, però no em paguen res, això ho faig d'una forma totalment objectiva. Sí. Si mireu, les vacunes són els fàrmacs amb menys complicacions, menys efectes secundaris dels que tenim. No tenim cap problema a prendre'ns aspirines, a prendre'ns paracetamol. Si mires el prospecte, allà veuràs que allò fa un munt de coses dolentes, també. Les vacunes són bastant molt segures en aquest context, i el que guanyes amb una vacuna és molt més, o sigui, és més risc a tenir problemes per la malaltia que estàs intentant evitar que no per la vacuna. Això ha quedat molt clar. Si hagués tingut un problema greu aquesta vacuna, la quantitat de gent que s'ha donat l'haguessin vist. A veure, entenc el dubte al principi, quan dius, ostres, una vacuna nova, l'estem donant massivament, potser no hem tingut temps per comprovar-la. Jo crec que hi havia prou dades per estar tranquils, però bé, si no estaves tranquil llavors, estigueu ara. De centenars de milions de dosis de vacuna, la gent està bé, no ha passat res.
Estem parlant amb en Salvador Massí, professor investigador de la UOC, professor associat també de la Universitat de Leicester, que estàs ara mateix, no, Salvador, si no m'equivoco? On estàs ara?
Estàs, en aquest moment m'enganxes a l'Èster, sempre estic amunt i avall, o estic a un costat a l'altre, estic a Anglaterra en aquests moments.
Estàs a Anglaterra, eh? A veure, jo també t'ho pregunto, però és que aquí hem viscut un setembre de temperatura rècord, la tardor ha començat amb un temps de ple estiu. Efectes que pugui tenir també aquest canvi de temperatures amb els virus?
És una bona pregunta, perquè canvia una mica el patró de comportament. Tots els virus respiratoris augmenten quan fa fred, això ja ho sabem. Aquest retard dels mesos freds pot també fer un retard de la onada de la grip, que sabem que arriba cada any doncs, quan ve el fred. La Covid va una mica per lliure, ja ho heu vist. La Covid va agafar la onada quan li sembla. Però també molt possiblement també hi haurà onada quan hi hagi mesos freds. El que potser estem fent és retardant aquesta onada, que sempre el pic és més cap a gener o així. Potser si tarda més a entrar amb el fred, el veurem una mica més tard. Evidentment, això sí que porta altres problemes. Per exemple, que el canvi de clima fa que, doncs, que pugin mosquits que no viuen en aquestes zones, vagin pujant. Tinguem malalties transmeses per mosquits que no havíem vist mai. La febre del Nil, per exemple, que és una que és bastant estranya, l'estem veient cada cop més en aquestes latituds. Hi ha un trastorn, diguéssim, general. El mateix que afecta doncs, el clima, afecta doncs, els insectes, afecta els virus que van arrossegats pels insectes, etcètera, etcètera.
Mira, i ara, ja per anar acabar, perquè o sigui, t'agraïm moltíssim que hagis atès la trucada de fabricació pròpia, Salvador. Una altra derivada de la Covid són els casos de Covid persistent. De fet, segons un estudi desenvolupat per l'Hospital Germans Trias i Pujol, s'estima que entre un 5 i un 10% de les persones diagnosticades amb Covid-19 continuen, a dia d'avui, amb símptomes mesos després del que seria la infecció. No són xifres menors.
No, no. I això parlem-ne clarament i diguem-ho clarament. O sigui, una de cada 10 persones que ha passat la Covid segueix amb problemes. I això és molt, molt
això
fort.
És molt greu, no? Clar, clar Salvador.
Clar. Recordeu tot això quan diem no, la Covid és com la grip. No, la Covid no és com
no
la grip.
És.
La Covid és un virus que no coneixem, és un virus que és nou i que està fent coses rares com donar aquestes símptomes a llarg termini persones que amb aquest, diguem que és cert que és un calaix desastre el tema de la Covid persistent, perquè hi ha persones doncs, que han perdut l'olfacte durant un parell o tres de mesos, això ja es considera Covid persistent, a persones que realment amb 2 o 3 anys estan invalidades i no poden fer la feina que feien, no poden fer activitat o no poden fer certes coses. Això és molt important, l'impacte social que està tenint. Per tant, hem d'intentar al màxim evitar el contagi, perquè això, a més, les persones amb Covid persistent són persones joves, normalment són persones de mitjana edat, amb més freqüència dones, i no estem parlant de persones, estem parlant de persones que tenen una vida laboral, una vida familiar, i que de cop i volta no poden fer el que feien.
Perquè, clar, quins són els símptomes més freqüents de Covid persistent, ara que heu pogut identificar? Quin diagnòstic tenen també aquestes persones i si s'acabaran curant, Salvador?
Aquesta és la pregunta clau. Quan es curaran? No? Com que la malaltia és nova i fa només això, aquests 4 anys, 3 anys que coneixem la Covid, no sabem cap on va això. Clar, quan hi ha gent que diu, bueno, i això serà un any, seran 2 anys, seran 3 anys, o serà per sempre. S'està estudiant. Els símptomes que em preguntaves, doncs hi ha molt d'aquest cansament, d'aquesta manca de força, no? Que alguns ho estan començant a relacionar amb la fibromialgia. Fibromialgia, que també és un calaix desastre, on fiques tot el que no saps com pots tractar. Hi ha una sèrie de trastorns a nivell del cervell, el que diuen aquesta boira, la boira de la Covid, que vol dir que t'impedeix pensar amb claredat, alguns més, alguns menys, però que no estàs amb aquella agilitat mental que és la pròpia que tenies. Hi ha després altres problemes com puguin ser això, la falta d'olfacte, etcètera, etcètera. És una sèrie de símptomes molt heterogènics, molt variats, que depèn molt de la persona, que poden ser més o menys greu, però que tenen un impacte i que el pitjor de tot és que no sabem ni com tractar-los, ni quan duraran, ni com es curaran, ni què exactament hem de fer.
Doncs moltíssimes gràcies, de debò, Salvador Massí, per haver entrat avui, com dèiem, al Fabricació Pròpia, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de Medicina Molecular de la Universitat de Leicester. Et veurem aviat per Barcelona, entenc, no?, amb la publicació del nou llibre, Salvador.
Sí, sí, sí. D'aquí uns dies estic per allà fent coses i
molt bé.
Em veureu passar per allà, sí.
Doncs aquest secret de la vida eterna dels metges Manel Esteller i Salvador Massip, que res, el 19 d'octubre ja estarà a la venda. Salvador, moltíssimes gràcies per aquest cafè.
Un plaer, que vagi molt bé.
clar, justament totes aquestes preguntes que hem traslladat al metge Salvador Massip, les volem compartir aquesta hora aquí a Fabricació Pròpia amb en Joan Manel Heredia, que diria que ja ens està escoltant a l'altre costat del telèfon. En Joan Manel Heredia té 39 anys, va agafar la Covid just pocs dies abans del primer tancament, amb la primera onada al març del 2020. Ell és un d'aquests 10% dels malalts que continuen amb símptomes mesos després de la infecció, fins i tot anys. Joan Manel, bona tarda, gràcies per atendre la trucada al Fabricació Pròpia.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta gent, a aquest 10%, que, com bé heu dit, que no és menor, i que sembla que un temps després no sigui una cosa que no hagi existit, però vaja, que està aquí.
Mira, Joan Manel, és que l'has escoltat, no? Diria que has escoltat el metge Salvador Massip, que parlava amb aquesta contundència de dir, és que és esfereïdor, o sigui, se n'ha de parlar més, es tracta d'un nu, o sigui, d'aquest 10% dels malalts que continua amb aquests símptomes mesos després de la infecció, no? Un de cada 10 malalts. Quin és aquest impacte, no?, en el teu dia a dia, Joan Manel, a dia d'avui?
Jo he tingut relativa sort, perquè sí que vaig estar, des de l'inici del primer contagi, vaig estar durant més o menys mig any o així, que sí que estava bastant invalidat, perquè, bueno, comptant, doncs, com bé heu dit, no? Era una persona i sóc una persona jove, no? I amb 36 anys, pues, evidentment, tenia activitat plena en molts aspectes de la meva vida, no? I durant aquell primer mig any sí que estava molt, molt limitat físicament, sobretot. Jo el tema de la boira mental no ho vaig tindre, però sí molta fatiga, dolors musculars, etcètera, etcètera, no? Bueno, diverses coses. A dia d'avui dic que sóc relativament afortunat perquè em trobo millor. Jo he seguit una progressió positiva de la malaltia i hi ha hagut símptomes que m'han anat marxant, però n'hi ha un parell, concretament, que se m'han quedat, i encara els tinc, encara me'ls noto, en poca mesura, però encara me'ls noto. O sigui, jo avui dia faig completament vida normal. El que passa que sí que, bueno, a mi m'ha quedat una miqueta de disnea, falta d'aire, de falta d'aire, i llavors dolors musculars a les cames, majoritàriament. No m'impossibiliten de fer vida normal.
Clar, just en el moment en què et va passar, perquè et vas contagiar, ara ho dèiem, no? El 2020, vas acabar urgències, Joan Manel, sí. De fet, perquè unes taques al pulmó, no?, un principi de pneumònia, però un cop superat aquest punt, agut de la malaltia, va arribar aquesta Covid persistent. D'on tenies que et passava en aquell moment? O sigui, ho vinculaves de la Covid? Què et deien els metges?
No, va ser brutal. De fet, va ser un sotrac en la meva vida, perquè, clar, jo mirava aquells dies que estàvem tothom a casa, no? Miràvem els mitjans de comunicació i intentàvem entendre què estava passant al món, i, clar, vull dir, el que es deia a les notícies era o bé gent que agafava i, malauradament, es moria, que es va morir molta gent i encara doncs, mor gent, sí. O que hi havia gent que, bueno, que passava la Covid i llavors doncs, es recuperava i ja està, no? O sigui, no existia aquesta possibilitat, sobretot en els primers mesos, això es va començar a veure després, de que doncs, podia ser que no et recuperessis en 2 o 3 setmanes, no? Que podia ser que s'allargués molt més. Llavors, clar, això provocava una angoixa d'incomprensió total, perquè jo no entenia res del que m'estava passant. A casa meva, amb la meva parella, ella tampoc no entenia què és el que em passava, perquè, clar, no entrava dins els manuals que hi havia, i, clar, desgraciadament els metges tampoc en aquell moment no tenien gens de coneixença d'aquesta possibilitat, tampoc. I llavors, clar, les meves primeres assistències mèdiques tampoc no compten, com que jo ja feia dies, quan vaig anar la primera visita d'urgències, sí. Va ser perquè ja no podia aguantar més, perquè no podia respirar gens bé a casa, perquè tenia aquest quadre que heu dit. Però, clar, ja feia dies que m'havien començat els símptomes. Llavors els metges deien, ostres, com pot ser que, no sé si feia el millor, jo què sé, 2 setmanes, ara no me'n recordo, o quan, que em van aparèixer els primers símptomes, i ells no entenien com era possible que al cap de tants dies llavors estigués amb aquell pic d'infecció i que no m'hagués remès res, no?, del que tenia, no?
Perquè... Digues, digues, no, digues, digues, Joan Manel.
No, doncs això, que es va sumar la desconeixença total per part meva i per part del meu entorn,
sí.
I a més de la desconeixença mèdica, no? Mm. I llavors estava com en terra de ningú, no?
Clar, aquesta terra de ningú, que encara t'hi sents així, amb aquesta sensació, no? Amb el que t'està passant.
Malauradament, he de dir que hi ha gran part de la societat que encara no ho entenc gaire. O sigui, el doctor Masip,
sí.
Ho ha explicat molt bé. No? Es manté com si fos una grip i no és com una grip. I hi ha gent que encara no és conscient de que la Covid, ara potser per sort, sí que ha passat amb una altra pantalla perquè hi ha hagut tota la vacunació i tot això, hi ha anat mutant el virus, etcètera, etcètera, però en aquell moment no era com una grip i hi havia gent que ho menys tenia i ho menys té, i sí que encara sento això per una part de la societat, i també, malauradament, que aquí és on me fa mal, també per algun sector mèdic que tampoc, malauradament, no està molt posat amb el que és la Covid persistent, no? Que penso que hauria de ser una cosa que haurien de tindre, pues això, no? Si és un 10% de tots els contagis de Covid...
S'ha de tenir en compte, no?
Clar.
Aquest 10%, no?, de persones que encara pateixen, no?, amb aquesta simptomatologia. Mira, Joan Manel, jo crec que tu, en el teu cas concret, a banda d'arrossegar doncs aquests símptomes, t'has vacunat perquè, o no, els metges o no ho consideraven necessaris.
O sigui, jo em vaig vacunar amb les tres primeres dosis, quan van començar a dir que ens vacunéssim, em vaig vacunar, i després ja no m'he tornat a vacunar, perquè amb totes les visites mèdiques que he tingut moltes desenes,
sí.
i amb molts especialistes, etcètera, ells no em consideren persona de risc, perquè com que sóc jove, doncs no em consideren persona de risc, tampoc no... Clar, no em van marxar els símptomes quan em vaig vacunar també amb les primeres vegades, vull dir que tampoc contemplaria que fos una cura la vacuna per la simptomatologia de Covid persistent.
Mm-hmm.
I a part, després també m'he contagiat dues vegades més després del primer contagi. I suposo que serà per efecte precisament d'aquestes tres primeres vacunes, que aquests dos contagis posteriors doncs realment han sigut molt lleus. Llavors, jo per iniciativa meva personal he considerat de no vacunar-me.
Uh-huh. Joan Manel, ja per acabar, què t'agradaria que passés? O sigui, ara mateix, no?, aquesta crida que feies en una part, no?, del col·lectiu, fins i tot de metges, també de la societat, què hauria de passar, no? Perquè ara en parlàvem amb el doctor Masip, que potser la cura, no?, aquesta cura de la Covid persistent encara no es veu, no? Però què t'agradaria que passés, no?
Sobretot el primer, el que he dit, comprensió per part de tothom, ja dic, societat i especialment el col·lectiu mèdic, i tant de bo hi hagués una cura, jo per mi, per acabar de fer net del tot, que en tinc moltíssimes ganes, però bueno, ja he dit que puc fer més o menys vida normal,
sí.
Però sí que és cert que formo part d'un col·lectiu de gent de Covid persistent, i malauradament allí dins del col·lectiu, que és un col·lectiu a nivell de Catalunya, hi ha molta gent invalidada des de fa, el que ha dit el doctor Masip, des de fa 3 anys. O sigui, que no ha pogut recuperar la seva vida normal, no ha tingut la sort que he tingut jo, i que no tenen la capacitat física que tenien abans. I llavors, doncs tant de bo, això no, que s'investigués més amb tot això, perquè crec que hi ha un nombre molt, molt important de malalts.
De malalts.
I sobretot allò de la comprensió que he dit. Jo
doncs,
no ho hagués cap dalt.
Joan Manel, moltíssimes gràcies per haver entrat avui al Fabricació Pròpia. Esperem que en breu puguis dir en veu alta que s'ha recuperat al 100%. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Moltes gràcies.